Sant Vicenç al dia.
Bon dia, disculpeu el retard. Comencem aquest informatiu una mica més tard per problemes tècnics i us expliquem que comença a baixar lleugerament la presència de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts després de gairebé una setmana d'escalada de contagis. Tot i això, al contrari de la tendència de Catalunya, el risc de rebrot arriba als 733 punts i la taxa de transmissió del virus se situa a l'1,51. Al municipi, ara ampliem aquestes dades. Avancem a abans altres notícies del dia en titulars. Els tres instituts de Sant Vicenç comencen avui el model de classes semipresencials per batxillerat i cicles formatius. Gabriela Mistral i Frederic Mompou opten per una alternança setmanal i els salesians redueixen la presencialitat un dia a la setmana. La quinzena de la solidaritat comença avui amb un teatre sobre igualtat de gènere al Gabriela Mistral. Les activitats per promoure els drets humans s'han hagut d'adaptar a la pandèmia i es concentraran als tres instituts del municipi i a les entitats socioeducatives de Sant Vicenç. En parlarem de seguida amb el regidor de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat. Afectacions al trànsit previstes per demà al carrer Comerç, de 9 del matí a 5 de la tarda. El tram entre Pas del Llop i Àngel Guimerà estarà tallat per l'enderroc de l'antic magatzem del carrer. I ara la previsió del temps ens la costa Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia, arrenquem la setmana i ho fem parlant d'un temps molt estable, tot i que amb un ambient més fred. Cal dir que al llarg de la jornada dominarà el sol, sí que hi haurà alguns núvols prims que tan sols deixaran el cel entrenyinat i de cara al vespre n'arribaran alguns núvols mitjans que no han de deixar precipitació. Pel que fa a la temperatura màxima serà força similar a la d'ahir, amb aquest rang que es mouran entre els 20 i 22 graus aquestes més altes en punts del litoral, una temperatura màxima molt similar a la que es va registrar ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dilluns 9 de novembre. Ara sí, posem Sant Vicenç al dia. Ho avançàvem a titulars. Comença a baixar lleugerament la presència de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts després de gairebé una setmana d'escalada de contagis. El pic comença a baixar, tot i que de manera molt minsa, així que el risc de rebrot continua sent molt alt. Se situa als 733 punts. Alhora, la taxa de transmissió del virus puja i arriba al 1,51. Això vol dir que cada persona infectada transmet la malaltia a més d'una altra persona. Segons dades de seguiment epidemiològic del Departament de Salut, el pic de contagis més alt del municipi des que va començar la pandèmia es va donar dimarts passat, amb més de 800 punts. Recordem que des del portal dadescovid.cat, Salut actualitza els principals indicadors relacionats amb la pandèmia de manera diària i de vegades hi ha correccions de les dades a mesura que entren actualitzacions al sistema. Per això les dades d'un mateix dia poden variar depenent del moment de la consulta. Del 27 d'octubre al 5 de novembre s'han fet a Sant Vicenç 768 PCRs i 154 tests ràpids d'antígens. En total 922 proves. Aquestes proves han confirmat 99 casos positius de Covid. Això representa l'11,41% de resultats positius, una taxa de positivitat que continua creixent a Sant Vicenç. La mitjana d'edat de persones diagnosticades al municipi se situa en més de 46 anys. Ahir hi havia una sola persona de Sant Vicenç en ingrés hospitalari. Al global de Catalunya es manté la tendència a la baixa dels últims dies. La velocitat de reproducció baixa 0,2 fins al 0,92 i el risc de rebrot baixa a 670, unes dades que, tot i la millora, continuen sent greus. Avui comença el model semipresencial de classes als tres instituts de Sant Vicenç dels Horts per l'alumnat de batxillerat i cicles. Frederic Mompou i Gabriela Mistral han optat per una alternança setmanal, mentre que els salesians han reduït la presencialitat un dia per setmana a cicles i a batxillerat. Els tres centres consideren que pot ser una bona contribució per reduir la mobilitat i els contagis, tot i que l'esforç extra que asseguren suposa la mesura pels equips docents. El director del Gabriela Mistral, Xavi Treserra, explica el model setmanal per cicles i batxillerat. Des del centre creuen que aquesta és la millor opció per reduir la presencialitat a l'institut sense afectar el dia a dia de les classes.
La meitat de l'alumnat de postobligatòria serà al centre fent classes presencials com sempre i l'altra meitat estarà a casa amb el seu marc horari habitual, faran les classes virtuals de forma telemàtica i alternativament s'aniran canviant cada setmana. El model és setmanal. De l'altra manera, per exemple, si fèiem una alternança diària, la distribució dels diferents mòduls, de les diferents matèries, tal com està organitzat, quedava una distribució absolutament arbitrària i sense cap mena de lògica didàctica o pedagògica, perquè unes matèries quedaven arbitràriament situades en la franja virtual i les altres en la franja presencial sense que es tingués en compte si tenien un caràcter més pràctic o més teòric. Per tant, ens semblava més endreçat un marc setmanal.
En el cas de l'Institut Frederic Mompou, una setmana assistirà a classe l'alumnat de primer de batxillerat i la següent els de segon. Ho explica Joan Albaric, director de l'Institut.
Nosaltres el que hem pensat és fer-ho setmana. Una setmana venen els de primer, l'altra setmana venen els de segon. Llavors, la setmana que venen es fan totes les hores aquí a l'Institut, com fins ara. La setmana que no venen es fan un horari una miqueta més reduït, perquè 6 hores davant de la pantalla, és que l'última, els alumnes, doncs és molt difícil que estiguin atents, és que ni nosaltres com a adults ho podem fer. Llavors hem fet un horari de màxim 3-4 hores al dia de connexions. I la resta d'hores són tasques al classroom que el professor fa seguiment. El classroom és la classe paral·lela a distància, hi ha tasques i hi ha totes les activitats.
Albaric també destaca el model setmanal de classes semipresencials com el més adient.
D'aquesta manera també reduïm la mobilitat, reduïm també la presencialitat i reduïm també les probabilitats de contagi, no? Perquè imagina't que un alumne doncs és positiu. És positiu, però és d'aquests asimptomàtics, que no ho sap, no? Si passa això la setmana que no venen a l'institut, doncs ja no contagia els seus companys, no? Per nosaltres és l'opció millor, que la que veiem que sanitàriament és millor i educativament, per la tranquil·litat de tots, també ens sembla que és la millor opció per a l'organització de les famílies i també dels propis alumnes i dels docents.
La realitat de l'Institut Salesians és diferent. A postobligatòria hi ha alumnat de batxillerat i de diversos cicles formatius de grau mig i superior. En aquest sentit, Xavi Somoza, el director de l'Institut, explica que han reduït la presencialitat un dia per cada ensenyament.
I el que hem fet és per mirar de minimitzar doncs, aquesta mobilitat dels nanos que venen aquí al centre, ja sigui de batxillerat i sigui de formació professional, bàsicament reduir unes hores la presència al centre. Reduir en la formació professional un dia la presència al centre, intentant compaginar doncs, que siguin dies on no afecti el mínim possible per les seves pràctiques i la seva docència, de manera que la resta de dies sí que és presencial a l'escola.
En el cas del Gabriela Mistral i dels Salesians, des dels centres s'ha intentat que aquesta mesura no afectés les pràctiques dels cicles formatius. Escoltem Xavi Treserra, director del Gabriela Mistral, i Xavi Somoza, dels Salesians.
De moment, les empreses, en tot cas amb les restriccions que les empreses posen també per al seu personal, però de moment les pràctiques s'estan fent. Ha calgut en alguns casos, doncs, per exemple, si hi ha alumnes que fan pràctiques en detenció a persones, doncs, que els han fet diverses vegades proves PCR perquè fan diversos cribatges, apliquen mesures especials de precaució. L'alumne que fa pràctiques d'informàtica doncs aplica les mateixes mesures de prevenció que la resta de treballadors apliquen en aquella empresa. De moment estan podent fer i no hi ha instruccions del departament d'aturar-les.
El que hem intentat preveure o el que hem intentat fer és que es vegin afectant de la mínima manera possible. Evidentment, hi ha una part, no?, a aquest dia que no vindran a l'escola, doncs hauran de fer la feina des de casa mitjançant les plataformes virtuals, mitjançant Moodle, mitjançant correu electrònic, mitjançant classes online. Aleshores, el que hem fet de l'organització és que no es vegin afectades les hores de taller i les hores de pràctiques, de manera que fins i tot hem hagut de fer alguns petits canvis d'horari de professorat i dels propis grups perquè no es perdin hores de pràctiques i les hores que es facin des de casa siguin hores més teòriques, més de contingut teòric, que en principi doncs, és més fàcil poder-les portar o poder-les portar a terme sense haver d'estar presencialment al 100% a l'escola.
La possibilitat d'haver de fer classes telemàtiques era un dels escenaris que des de principi de curs es plantejaven a escoles i instituts de tot Catalunya. De fet, des del setembre, els centres de Sant Vicenç dels Horts han tingut degoteig de grups confinats i ja han hagut d'optar per l'ensenyament telemàtic per a aquests grups. Somoza i Tresserra expliquen com funcionen les classes en línia.
A veure, com a centre educatiu i com a docents, doncs, agrada poc, no? Preferim tenir els alumnes a classe, que el procés d'ensenyament-aprenentatge, doncs, es faci de manera presencial. Malgrat tot, i veient per on apuntaven els tiros, doncs ja teníem una mica la previsió. Quins recursos hem utilitzat? Els recursos que teníem al centre i que ja vam aportar també en el moment del primer confinament al març de l'any passat, amb plataformes virtuals d'aprenentatge, les classes Meet que estem fent, que fa el professor en directe, el professor està a la classe i, per tant, es fa la retransmissió en directe de la classe, amb el tema de treballs o de feina que puguin fer els alumnes amb un seguiment per correu electrònic o per altres mitjans, recursos, en principi, repeteixo que els teníem i ja els havíem posat en pràctica en el primer confinament.
Hi ha una part que ja teníem assajada, diguem-ne, que és, per exemple, l'escenari que es produeix de tant en tant, és com un bolet, no?, quan hi ha un grup classe en el qual hi ha hagut un positiu, durant uns dies tot aquell grup classe s'ha de quedar a casa i fer les classes virtuals, no? Podríem dir que havíem pilotat la idea. Ara el que farem és fer-la ja de manera doncs més continuada i amb una part important de l'institut. El que sí passa és que l'enfoc ha de ser diferent perquè són les classes telemàtiques no són presencials, són d'una altra manera. Hi haurà una part de connexió a través de l'aplicació Meet entre els alumnes i el professor i després el que seria les activitats, les tasques, les explicacions estan en la plataforma Moodle, en un entorn virtual d'aprenentatge, que és com ja ho fèiem, de fet, estan a classe.
Des dels instituts fan un esforç per adaptar-se a aquesta mesura implantada per la Generalitat per reduir els contagis de coronavirus. Des dels centres la veuen com una bona opció per reduir aquests contagis si es veu en la totalitat.
Un esforç que li fem fer als estudiants, en principi, en benefici de tota la comunitat, perquè els principals perjudicats són ells, perquè crec que res substitueix les classes presencials. A efectes sanitaris, doncs bé, hi ha menys alumnes circulant per l'institut, això és veritat, hi ha una petita part dels alumnes que hi hauria a l'institut que es queden a casa, per tant, menys circulació de persones aquí, menys persones movent-se pel territori, agafant trens, autobusos, etc. Per exemple, a FP hi ha alumnes que venen de les poblacions del voltant, doncs són menys persones movent-se. Suposo que si sumes tots els instituts i tots aquests alumnes, doncs efectivament, entre tots, contribuem una miqueta a reduir riscos. Jo crec que només mirat dins de cada centre, l'impacte és petit, però mirat en conjunt, doncs potser sí que té un petit efecte. Això es veu al cap de les setmanes sempre, oi?
És veritat que es reduirà certa mobilitat dels alumnes certs dies. Si això ajudarà molt a la reducció dels contagis, doncs esperem que sí. Si la mesura en general, no només del centre, no?, sinó dels centres i de tota Catalunya i amb totes les mesures, no?, dels confinaments perimetrals i els toques de queda ajuden a reduir aquests contagis. És veritat que des del principi de curs portem grups confinats, pensem que això al final serà la tònica de tot l'any, no?, que ara marxa un grup, ara entra un altre. Al final els nanos, fora del centre, també tenen, no?, la seva vida i amb això també demanar-los que fora del centre continuïn amb les mesures de la mascareta, de la neteja de mans, de la desinfecció, perquè pensem que al final això és lo important.
Els equips directius coincideixen en reconèixer l'esforç dels docents per adaptar-se a la nova situació. Des del Gabriela Mistral, Xavi Tresserra assegura que professors i professores fan tot el que poden, però que hi ha sobrecàrrega de feina.
El professorat està fent un esforç enorme. Ja ho va ser l'any passat i aquest està fent un curs amb moltes dificultats. Posem per cas, com un exemple, molt freqüent. Un grup que està fent classe tota la setmana, cada dia, però hi ha un parell d'alumnes que per la seva circumstància particular han de fer aïllament domiciliari a casa seva. No s'estan fent classes telemàtiques perquè el grup ve a classe. Aquests dos nois i noies, el seu tutor, ha de mantenir un contacte constant amb la família perquè no perdin el fil, perquè segueixin fent les feines, etc. No? Sí, abans podia passar de tant en tant en un cas molt excepcional, però ens està passant contínuament d'una manera molt intensa. Fem tant com podem.
Xavi Somoza, el director dels Salesians, diu que la resposta de l'equip docent de l'Institut està sent de 10. Afegeix, a més, que el model de classes semipresencials a postobligatòria s'ha intentat implementar amb la mínima afectació per l'alumnat i els docents.
10 per tots ells, perquè bueno, la seva disponibilitat és absoluta, no? I al final la dedicació que estan fent doncs, és important. En el tema de l'organització hem intentat minimitzar l'afectació, és a dir, el fet, per exemple, de que amb aquesta formació híbrida que hem plantejat ara, que la reducció sigui la de que els nanos no vinguin un dia, no ha fet que sí que hem canviat algun horari puntualment, però en general l'horari que tenen els nanos i que tenim al centre doncs, continua igual, per tant no hi ha una duplicació de feina. Complexitat doncs, de poder fer la classe des d'això davant d'un ordinador, amb una webcam i de compaginar no, doncs, l'explicació i que els nanos ens segueixin des de casa, que al final és diferent. Per tant, el plantejament de classe també i el plantejament de feina és diferent.
L'alternança entre classes presencials i telemàtiques per l'alumnat de batxillerat i cicles formatius és prevista almenys fins que acabi el primer trimestre, a finals de desembre. La pandèmia està trastocant tots els nostres plans. L'adaptació a la crisi sanitària i social derivada del coronavirus porta mesos fent que molts actes s'hagin d'ajornar, transformar o saltar del calendari. És el cas de la 8a quinzena de la Solidaritat, que un any normal ja s'hauria d'haver celebrat i ja comptaríem amb els testimonis dels diferents defensors i defensores dels drets humans. Enguany, però, l'activitat de la quinzena ha hagut de centrar-se en la promoció de la igualtat i dels drets humans dins de les escoles, instituts i centres cívics, així que, tot i el context, els drets humans no s'aturen. De seguida en parlem amb el regidor de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat, Isidre Bautista. Bon dia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta és obligada, regidor. Com ha trastocat el coronavirus els plans de la quinzena de la Solidaritat?
Doncs bé, tota l'organització que teníem prevista per aquest any, per aquesta quinzena, que com bé se sap, es comença a organitzar cap al mes d'abril-maig, doncs ha anat mutant, diguéssim, com gairebé totes les activitats obertes al públic, diguéssim, igual que en el Departament de Cultura, tot ha anat mutant i tot s'ha anat reinventant fins a arribar a aquest punt, no? No sabíem tampoc en quin punt estaríem de la pandèmia i de la situació sanitària al mes d'octubre i al final la necessitat ha fet que aquesta mutació passi a aquest punt, no? On estem ara, que és centrar totes les activitats que estan organitzades en els centres, escolars i els socioeducatius, com ja has dit, en grups bombolla i en convivència lectiva. Bàsicament, ens hem hagut d'adaptar en aquest espai per fer la cosa més segura i més prudent.
Parlant d'instituts, avui ja hi ha una activitat a un dels instituts, a l'Institut Gabriela Mistral. Es tracta d'una representació teatral amb valors solidaris que porta per títol Estranyes relacions. De què anirà? Què ens pot avançar?
Doncs és una obra de teatre on es tracten temes com el tema de gènere, d'igualtat, de violència masclista, de relacions sanes versus tòxiques, de consentiment, d'assetjament, de discriminació, d'autoestima, d'assertivitat i empatia. Bàsicament són temes de consciència social, diguéssim, de comportament, i el que volem és això, centrar aquestes activitats, totes aquestes obres de teatre, aquestes representacions que durem a terme, és bàsicament per sacsejar aquestes consciències. A nosaltres ens agrada molt aquesta expressió, sacsejar consciències, perquè estem vivim en temps difícils, vivim en temps on sabem que l'extrema dreta ha trobat una posició còmoda, diguéssim, de discurs i on només amb aquests actes i contrarrestant aquests discursos fàcils i populistes podem combatre. Llavors, bueno, el tema és aquest, no? I llavors s'ofereixen cinc escenes seguides en un debat teatral, en aquesta obra de teatre, que és a partir de cada escena es reflexionaran sobre com algú pot convertir-se en una persona maltractadora o víctima de maltractament. Bàsicament, aquest és la sinopsi seria d'aquesta obra de teatre.
Uh-huh. Això pel que fa avui, però les obres de teatre en petit format també és el model escollit per als altres instituts. Hi ha una activitat prevista als Salesians pel 16 de novembre que porta per títol Murs. En aquest cas es tractaran qüestions com el racisme i la xenofòbia, oi?
correcte, el racisme, la xenofòbia, la cooperació, l'aïllament, la solidaritat, els conflictes, el diàleg, les migracions, la por i l'empatia també. També tornem a estar, aquest discurs que diem populista de l'extrema dreta abarca des de la desconnexió, diguéssim, de la violència de gènere o intentar aïllar aquest problema com si no existís i igual amb el tema de la migració. I al final nosaltres des de la regidoria el que pretenem és agafar i posar en valor tots aquests conceptes perquè des dels més joves comencin a veure que tot aquest discurs que es produeix a la tele i que es produeix al Congrés dels Diputats no té res a veure amb una realitat que és completament vigent i que, a més, es viuen autèntics drames humanitaris.
I l'altre institut, el Frederic Mompou, també hi ha una representació, en aquest cas pels dies 19 i 20 de novembre, i es treballarà sobre joventut, addiccions, consum de drogues. De què anirà? Perquè és veritat que precisament el jovent és un dels sectors que potser durant la pandèmia s'està estigmatitzant més. En aquest cas, creu que cal treballar, no sé si lideratges positius, però una altra imatge. Com ho veu, això?
Doncs bé, és també una altra de les eines, no? Un altre dels temes d'actualitat, com bé comentes. Al final, la joventut sembla que té el punt de mira a sobre i també és una altra cosa que hem de desestigmatitzar, perquè al final la joventut, com qualsevol altre adult, pot cometre algunes errades i pot tenir alguns encerts. I no tots els joves, ni de Sant Vicenç ni de la societat en general, són uns inconscients, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és veritat que bueno, hem de demostrar, no?, que hi ha jovent que salta tot o que no creu que aquesta situació sigui una situació real o que no veu aquest gènere de perillositat, no? aquest component de perillositat en la situació actual. Per tant, sí que és veritat que hi ha diferents maneres de veure la festa i d'entendre la festa i d'entendre les relacions socials i d'aquesta, en aquest sentit va aquesta obra de teatre Vull ser algú.
Això pel que fa als joves i adolescents, però també hi ha una part d'activitat centrada en edats més primerenques, a més menuts, que es treballaran des de les entitats socioeducatives Fundació Maria Auxiliadora, Veït Altacafa i Centre Diari Sant Josep. En aquest cas, quina és l'activitat prevista? Què ens pot avançar?
Doncs bé, tot és a reforçar, tractaran tallers per reforçar referents de diversos positius i la diversitat de colors. Tot serà en clau no competitiva i al final doncs, es farà una elaboració d'un mosaic amb els colors de la pell. És bàsicament la diversitat de colors i de referents aprenem jugant i pintant, així és el títol, i la nostra idea és aquesta, créixer en la diversitat i créixer en aquest referent de la interculturalitat i del respecte en els valors de solidaritat, de tolerància i de respecte cap a tothom.
Regidor, bona part de les activitats de la quinzena de la solidaritat acostumen a centrar la mirada a altres indrets del món, a les injustícies precisament que pateixen els defensors i defensores dels drets humans i les seves comunitats. A Sant Vicenç, de fet, és un dels municipis fundadors del projecte de ciutats defensores dels drets humans després de la pandèmia, que segur que acabarà passant, que així ho esperem tots i totes. Què es planteja per la propera edició amb aquest projecte o si se n'ha parlat de com tornar a reactivar aquest ciutats defensores dels drets humans passada la pandèmia?
Doncs sí, estem en un procés de reflexió d'aquest projecte. Sí que és veritat que com bé has comentat, aquest any és inviable fer aquest tipus dels actes tal com s'havien fet, i aquest any no ens ha donat temps a replantejar-ho, però sí que l'estem replantejant amb els diversos ajuntaments i des de les diferents regidories de solidaritat i cooperació i de la cultura per la pau per intentar doncs, que l'any que ve tinguem aquests testimonis que tant ens colpegen i que tant ens ensenyen alhora per poder créixer com a persones. El projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans té un sentit i seguim creient i creiem que és més necessari que mai, i per això estem intentant reinventar-lo per l'any que ve. Com bé sabeu, tindrà una edició de primavera i un de tardor, però sí que és veritat que encara no tenim ben bé el format que podem donar-li, diguéssim, que ens deixaran o que o que podrem fer segons la situació sanitària vigent.
En tot cas, com comentava al principi, de fet aquesta edició se centra més aviat en treballar aquestes qüestions de drets humans des de casa, diguem. Ho ha parlat, ho ha introduït, però quina importància té treballar des de menuts, com es plantegen activitats pels més infants i també pels joves, i a casa qüestions com les que parlàvem, racisme, igualtat, feminisme, drets de les persones migrades. Ho dic perquè és veritat que en un context de pandèmia, de vegades el dia a dia ens menja i pensem en qüestions materials bàsiques, com pot ser menjar i sobreviure, no? Però la importància de també en pandèmia tractar aquestes qüestions de drets humans i d'igualtat.
És vital. És vital perquè doncs, aquesta situació de pandèmia ha fet aflorar també problemes molt, molt greus de convivència amb maltractadors. El fet també aquest discurs que comentava de l'extrema dreta cala molt ràpid, és un discurs molt fàcil i el qual sempre en una situació de crisi històricament sempre s'ha assenyalat un culpable i aquest culpable, segons l'extrema dreta, és el migrant i aquí és on hem de fer front amb totes les polítiques que puguem i des de l'Ajuntament estem compromesos a desarticular i a desactivar aquest tipus de missatges que són completament inhumans i que són intolerables en una societat com la d'avui. I aquest és el tema, no? Vivim en temps convulsos, tenim tots, hi ha molta tensió, són moments molt difícils, hi ha una crisi econòmica incipient, hi ha una crisi, no, social, perquè al final derivada d'una crisi sanitària, tot això fa que bueno, tots estiguem una miqueta més tensos i aquí i en aquesta tensió aquests discursos xenòfobs, racistes i maltractadors són els que normalment i per desgràcia tenen bastanta cabuda i és on es cultiven millor. Però per això estem nosaltres, per això estem diguéssim, la resta de la societat per lluitar contra aquest tipus de discurs, contra aquest tipus de persones i fer veure, diguéssim, des dels més menuts, que és un jo crec que és un dels públics i és una decisió on el govern treballem, no? Des dels més menuts s'ha d'agafar i s'ha d'aturar aquest discurs, s'ha de desactivar aquest discurs perquè al final els nens i els joves són els que són el nostre futur, no? I és on el que puguem agafar i el que puguem aconseguir des d'edats molt tempranes, lluitant per aquesta igualtat, lluitant per aquesta tolerància, per ser uns ciutadans més amables entre nosaltres, doncs, escolta'm, tot el que puguem fer ho farem i creiem que en aquests àmbits és on podem sentir-nos més còmodes i on podem tenir uns resultats molt més visibles en el curt mitjà termini.
Doncs com sentíem i com dèiem, avui comencen les activitats de la quinzena de la solidaritat a instituts i a les entitats socioeducatives. Isidre Bautista, regidor de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Sant Vicenç del dia.
Abans d'acabar us expliquem una última informació. Avança la urbanització del tram del carrer Comerç entre Pas del Llop i Àngel Guimerà. L'enderroc del magatzem situat al número 32 del carrer comportarà demà afectacions al trànsit. El pas de vehicles es tallarà entre els carrers Doctor Fleming i Àngel Guimerà de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Tampoc es podrà accedir en cotxe ni sortir dels guals permanents en el tram de les obres. L'Ajuntament ha anunciat que per facilitar la circulació de vehicles cap a la carretera de Sant Boi s'incrementarà el temps en verd al semàfor del carrer del Pas del Llop. Doncs ara sigui, amb aquesta informació de servei arribem al final d'aquest informatiu, d'aquest Sant Vicenç al dia de dilluns. Demà a partir de la 1 us tornem a explicar tota la informació municipal. Gràcies per la confiança i fins demà.